Ràdio Estel. Són les 10 del matí.
Molt bon dia a tothom. Us parla que serà Mercè Raga. Fem un repàs per les principals notícies. I és que Catalunya vol accelerar el ritme de vacunació per fer front a la pandèmia. Per això el Departament de Salut ha llançat aquest diumenge una campanya per conscienciar a la població de la importància de vacunar-se amb el lema «És el moment de fer el gest que estàvem esperant». De fet, en un altre ordre de les coses, el govern català també ha anunciat que revisarà el toc de queda abans que acabi l'estat d'alarma, que recordem-ho serà el proper 9 de maig. I mentrestant, Andorra ha registrat un total de 123 morts per coronavirus des de l'inici de la pandèmia. El total acumulat de casos positius és de 12.805 persones i s'han registrat gairebé 12.203 altes hospitalàries. I ara canviem de qüestió, parlem de política, perquè la diputada de la CUP al Congrés, Mireia Vehí, aposta per un acord col·lectiu de l'independentisme a la Cambra Baixa Espanyola per coordinar-se en les votacions que donin governabilitat a l'Estat, com són, segons Vehí, els pressupostos o bé la investidura. La resta no té sentit, no té molt sentit, ha dit a TV3. I també és notícia a aquesta hora que el Barça ha anunciat que ha arribat a un acord amb uns altres 11 clubs de futbol dels més importants d'Europa per formar una nova competició, la Superliga. El club blaugrana indica que és un dels clubs fundadors de la competició, que es posarà en marxa com més aviat millor. I també us ho anunciava en Joan Trias fa uns segons. El papa anomenava aquest dissabte el bisbe de Terrassa, Josep Àngel Saiz, nou arcabisbe de Sevilla. Substituirà a Juan José Asenjo, que acaba de complir 75 anys i que ha demanat el seu relleu perquè pateix greus problemes de visió. El nomenament tanca, doncs, una etapa de 30 anys en què Saiz, nascut a Sisante, a Conca, i format al Seminari de Toledo, ha fet vida pastoral a Catalunya, primer com a prevere i des del 15 de desembre del 2000 com a bisbe. Fins aquí la informació. Com sempre, ens actualitzem ja d'aquí una hora.
Ràdio Estel. RadioEstel.cat i un clic a Ràdio a la Carta. Escolta'ns quan vulguis.
A causa del Covid-19, moltes famílies s'estan quedant sense ingressos per cobrir les necessitats més bàsiques. Càritas no s'atura. Continuem treballant per respondre a totes i cadascuna de les peticions socials. Et necessitem. Fes un donatiu a www.caritas.barcelona o trucant al 93 112 7010.
Pell apagada? Línies d'expressió? Saps tenir cura de la teva pell per combatre els senyals d'envelliment? Prova el més nou en Nutricosmètica, Beauty In and Out Elixir de Marnis. Beauty In and Out Elixir són vials per beure amb 5 grams de col·lagen hidrolitzat, àcid hialurònic i altres actius naturals per una pell radiant i lluminosa. Cuida't per dins i es notarà per fora. Demana Beauty In and Out Elixir de Laboratorios Marnis a Herbolaris, per a farmàcies i per a farmàcies del Corte Inglés. Més informació a marnis.es. El dia de Sant Jordi, programació especial de Ràdio Estel en directe des del claustre de l'Església de Santa Anna. De 8 del matí a 4 de la tarda, amb tota la programació i la fórmula Estel en directe des del claustre de l'Església de Santa Anna, amb la col·laboració de l'Hospital de Campanya de Santa Anna. Un Sant Jordi de llibres, actualitat, música i directes. Aquest any més que mai, un Sant Jordi de ràdio.
Ràdio Estel.
Estimada parròquia, què tal esteu? Salutacions cinquenters!
Cinquenters. Sergi Mas.
Què tal, família? Programa número 349 dels cinquenters. Com heu passat el cap de setmana? Ah, abans que se m'oblidi, que si no, ui. No, i a més ho vull fer de tot cor i amb tota la naturalitat i esportivitat del món. Felicitats als que sou culers, als que sou del Barça, que sou molts, la gran majoria, pel títol de Copa del dissabte passat. Un títol de Copa merescudíssim. final guanyada de forma més que merescuda. No farem un debat, però va ser evident que va ser així. I de la mateixa forma vull felicitar, i això ho diu un perico, que no passa res al final, que només faltaria que ens saltessin aquestes normes, que jo crec que hem de ser, primer de tot, esportistes, primer de tot, persones, després educats, i després que cadascú tiri la veta allà on li doni la gana. Però felicitats al Barça, i vull felicitar també al Athletic de Bilbao, que per segona vegada en 15 dies es va haver de quedar a la gespa aplaudint com celebrava el títol al Barça, cosa que han fet, insisteixo, dos cops en 15 dies, i això dol. I és un gran exemple, això que va fer l'Atlètic, és un gran exemple pel jovent, per la canalla d'avui. Perquè al final, a banda que es maneguin molts diners i hi hagi diners i diners i milions d'euros, al final és esport. Per tant, felicitats al Barça i felicitats a l'Atlètic. A banda, hi ha més coses a la vida. El cap de setmana, com ha anat? Com ha anat? I als que no us agrada el futbol i teniu altres temes, que també és possible, que també hi ha vida. Els que us heu passat el cap de setmana llegint llibres, què tal? Han estat bé? Per què no truques i m'expliques com ha anat aquest llibre? Què tal? Família, comencem 50ers. Insisteixo, programa número 349.
50ers, de dilluns a divendres a Ràdio Estel per tot Catalunya i Andorra.
Es troba a la taula... A l'única taula, de l'Estudi Central de Ràdio Estel, Sergi Saborit, director de The New Barcelona Post. És correcte?
Sí.
Com estàs, Sergi? Benvingut a 50ers.
Bon dia, moltes gràcies per convidar-me.
Tu no ets 50er?
No, encara no.
No és una mala etapa, tocaio, no és una mala etapa.
No em queda gaire, però encara no.
No és una mala etapa perquè sempre penses, jo ho pensava, i efectivament, aunque no sempre, ja domines una molt bona part de les actituds... Ja saps qui et ve a demanar, ja saps qui et ve a fer una juguesca, ja saps qui et ve a enganyar, ja saps qui ve a donar. Dius, ostres, és veritat que alguna vegada t'equivoques i que el criteri de la teva experiència diu, ostres, mira que porto anys i m'he tornat a equivocar. Però no és una mala època, Jo sempre dic que els 50ers és una dècada a la que no vols arribar, però quan hi ets, no vols sortir. Perquè jo, que aquest any faré, si Déu vol, 57... Ja estic més a prop dels 60. I no és veritat, no pot ser. Però ahí estan, no? Per tant, benvingut a aquesta preetapa. I que no sigui un trauma canviar de dècada, Sergi? Tu ho tens molt assumit, això?
Ho penses bastant, sí? però ho passarem. Igual que vam passar els 40 i vam passar els 30. Vull dir, no...
Algun tipus de trauma quan vas passar aquestes dècades?
No. Home, sí que et passen coses i et planteges moltes vegades a la teva vida, fas reflexions, però jo crec que és comú durant tota la dècada, no necessàriament quan canvies de número. No vaig veure amb especialment traumatisme.
Fas aquell plantejament del tipus, ara aquesta dècada, aquesta sí que ha de ser la de l'estabilitat, aquesta sí. I algunes vegades sí, i altres vegades pues, igual no.
Sí, o a vegades penses, mira, que aquests últims 10 anys has estat molt estable, molt tranquil, igual m'interessa ser una mica més gamberro ara.
Per exemple?
La meva lectura va ser una mica més aquesta, en aquest cas.
Sí.
I vaig fer també alguns canvis vitals, però bueno, diguem-ne que cada època és bona.
Sergi Saborit, ets periodista?
Sí.
Vale. Jo des de fa uns quants anys t'he llegit a les pàgines de l'Expansió, que per mi és un molt bon diari. Sempre digital, permeteu-me, sempre digital. Jo, a mi el paper... Tu és de paper o és d'iPad?
Jo sóc molt de paper.
No em diguis això dirigint el The New Barcelona Post.
Sóc molt de paper, però diguem-ne que ja fa molts anys que estic també fent la doble vertent, però diguem-ne que jo reivindico el paper, avui per avui. Vull dir que em faria molta pena que veure com desapareixés, no? I considero que hi ha certs moments on el paper és imbatible a un iPad o a un ordenador.
Sí?
A mi encara m'agrada arribar a l'oficina al matí i tenir un paper entre les mans a sobre de l'ordenador i passar pàgines, i sempre començo el diari pel darrere i vaig tirant endavant. Bueno, són rutines que que un té i que i molta gent li agrada molt el cap de setmana poder seure sí. tranquil·lament amb, el, amb un munt de diaris de paper, no? Jo crec que això són plaers que encara hem de poder conservar.
Jo m'he acostumat tant a l'iPad i a consumir premsa digital de pagament que fins i tot ara, quan em deixen un diari de paper, indefectiblement, amb els dos dits, intento ampliar amb el paper sí. com si pogués ampliar...
Sí, sí. Bueno, però el paper té, doncs, pots retallar-lo, pots guardar pàgines, pots... Bueno, hi ha gent que som així, no?, de, sí. de retallar molts papers, de guardar moltes coses, sí. de... A mi el paper reconec que encara m'agrada molt.
Sí.
I també el paper jerarquitza molt més la, la informació. O sigui, jo crec que avui en dia els ciutadans tenim un sobreaccés d'informació i necessitem jerarquies. Necessitem algú que ens ordeni una mica les coses i ens posi això va primer i això va segon. I a internet realment és molt difícil, en el món digital, trobar aquesta jerarquia. Per tant, en un diari, com a mínim, et serà més de la teva corrent ideològica o menys, sí, però com a mínim en un diari trobes un ordre i una jerarquia, en un diari en paper, eh? I, evidentment, això amb l'iPad... Si et descarregues la versió en PDF dels diaris...
Sí, per a mi continua sent fantàstica,
és fantàstica l'experiència de, de llegir un diari amb iPad. Això és indiscutible.
A les 7 del matí, un diumenge que plou des del llit.
Sí, 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 sí. I a més a més que et pots descarregar abans d'anar-te'n a dormir. Vull dir, ara no cal esperar al matí en el quiosc a buscar el diari, sinó que et pots descarregar la versió digital a les 12 de la nit, no? Per tant, bueno, hi ha molta gent que això ja no pot anar-se'n a dormir sense haver llegit el diari del dia següent.
Sí.
Això també estem en aquest punt.
Després d'uns quants anys a expansió, que van ser quants?
22 anys.
22 anys?
Sí.
Mare
meva. Des de l'any 98 fins al juliol del 2021. Del 2020.
Vale. I entenc que hi ha aquella època, o aquell moment en què li dius... No sé si estava Martí Savalls a la direcció, o ja no.
Sí, sí, sí. Bueno, jo sóc previ al Martí Savalls.
Previ.
Jo vaig formar part de l'equip fundador del suplement d'Expansió en Catalunya, que és un suplement diari, que vam posar en marxa el febrer de l'any 98, i que tenia l'objectiu de fer créixer Expansió a Catalunya, que en aquell moment Expansió doncs, no pintava res a Catalunya, era molt fort a Madrid, i a Catalunya la referència informativa econòmica era La Vanguardia.
Sí.
Nosaltres vam intentar... prendre-li aquest espai a La Vanguardia, i La Vanguardia continua sent molt important, però avui Expansió a Catalunya és també un mitjà de referència, indiscutible. I aquests 20 anys de feina vam haver de picar molta pedra, i jo em sento molt orgullós d'haver format part d'aquest equip fundador que va impulsar aquest producte, que avui és un producte consolidat.
Decideixes marxar i dius, bueno, jo crec que tinc clar que puc tirar pel dret, puc instal·lar-me i crear un diari digital que... Quants mesos té?
Doncs realment la nova etapa va començar el 26 de setembre.
Estem parlant de 7 mesos, aproximadament.
6-7
mesos.
Sí, sí, sí.
Hauràs fet balanç cada dia i hi haurà dies que dius, ostres, avui potser això, potser no... Però més o menys en aquest primer semestre, quin balanç fas del teu producte? Perquè això és un fill teu.
Sí, és un fill meu i de l'editor, que és en Jaume Giró, i nosaltres vam tenir una mica el plantejament de fer un producte que ajudés... Que és un producte amb propòsit. El propòsit d'aquest producte és que volem sumar, que volem contribuir, que volem ajudar a la projecció i a la recuperació de la marca Barcelona. La marca Barcelona està molt castigada. El procés, els actes terroristes... El pessimisme està instal·lat a la ciutat
totalment.
Des de fa molt de temps... Tot el tema dels aldarulls d'aquestes setmanes doncs també ho acaba d'empitjorar. I, per tant, nosaltres considerem que la marca Barcelona és un actiu potentíssim, que hi ha molts motius o molta gent interessada en que aquest actiu no llueixi.
Perdona, no sé per què, de debò. No sé per què.
Llavors, davant d'aquesta disjuntiva, nosaltres vam dir... Nosaltres sabem que hi ha moltes coses que funcionen bé, que tenim aquí grans empreses, que tenim aquí grans emprenedors que trien Barcelona per desenvolupar-se, que tenim molts centres científics de referència, que tenim molts actius, tothom del món vol venir a Barcelona, tothom vol venir o a viure o a passar unes vacances, i per tant, creiem-nos-ho, posem-ho en valor i fem un diari orientat a explicar les bones notícies que passen a Barcelona. És un diari de les coses xules o de les coses maques que passen a Barcelona des de diferents plans, des d'un pla empresarial, corporatiu, de talent, d'empresaris, de directius que trien Barcelona per desenvolupar-se, de grans empreses multinacionals que estan aquí i no estan a un altre lloc, i d'empreses catalanes que des d'aquí s'obren al món. I a banda, volem també parlar de tots els emprenedors que sorgeixen de nou des d'aquí. I tenim la segona gran pota nostra, és la pota cultural. Volem parlar de les nostres grans institucions culturals i de tota la moguda en el plano musical, artístic, i volem parlar també de lifestyle, encara que ara amb la pandèmia és més complicat, no? Però volem parlar de gastronomia, volem parlar d'hotels, volem parlar de comerç, i volem parlar també d'un aspecte social, que en diem social stories, que és posar en valor la feina que fan les ONGs i les entitats sense ànim de lucre que treballen a la ciutat a molts camps, i volem explicar cada setmana una història d'una fundació, explicar qui són, què fan, com els hi va, quines necessitats tenen, i també volem donar visibilitat a aquestes entitats.
Sergi, com neix el títol? És un brainstorming? Com surt el The New Barcelona Post, que per clicar potser és una mica llarg? Com s'acaba gestionant el naixement d'aquest títol?
Aquí, per explicar bé tota la història, ens hem de remuntar una mica endarrere.
Sí.
Aquest és un projecte que va néixer de l'equip de comunicació, realment, de la patronal Foment del Treball.
Ah.
La patronal Foment del Treball, la directora, que es diu Ana Aguirre, va ser la inspiradora d'aquest producte, i ella sempre havia tingut la idea de fer un New Yorker a Barcelona.
Mm-hmm.
Era un projecte que ella tenia personalment, li feia gràcia fer algun moment. Llavors, l'any 2017, la patronal va voler crear un canal de notícies positives dels socis de la patronal perquè expliquessin les coses bones per combatre aquest discurs de negativitat, i va dir, bueno, i per què no creem un digital per parlar de les nostres empreses? I li van posar aquest nom. Aquest projecte, que va estar en mans de Foment, va néixer Foment, va durar un any. I llavors el projecte va morir. Va quedar penjat a la xarxa, però
Sense activitat.
I va estar com quasi bé dos anys parat. Llavors el que va fer el Jaume Giró va ser comprar aquesta marca, comprar aquesta capçalera, comprar el domini, i van fer una refundació totalment independent a Foment del Treball. Avui no tenim cap mena de vincle amb la patronal. I va fer una nova etapa i em va venir a buscar a mi per portar el dia a dia i per posar en marxa unes noves línies. Però diguem-ne que el sentit original és el mateix, i el nom realment és que ens el vam trobar. És cert que és un nom llarg, però és el que ens vam trobar, però la plataforma informàtica, l'estètica del diari, ens agrada molt perquè és un diari tranquil, un diari que quan hi arribes tens ganes de quedar-t'hi, tens ganes de llegir-lo, i que és un diari on pots trobar allò que en diríem en castellà un remanso de paz.
Dins
la selva informativa que és el món digital, doncs arribes al The New i tens allò una mica de respir.
Jo quan veig moltes vegades, perquè bueno, tots ens organitzem més o menys la vida en funció dels favorits, em recorda, potser és una mica extravagant aquesta comparació, l'estètica del diari, la portada en si, em recorda molt a Joan Barril i aquell magnífic programa que feia la Com. Que és una mica... Bueno, perquè hem de posar una sintonia extraordinària i amb molta fanfària per donar pas a una secció de vins. Igual no cal. Ben cert que tenia Joan Uller al seu costat, però també és un tema que ara està una mica lluny de l'actualitat d'última hora. The New Barcelona Post. Parlar en temps de pandèmia, refundar un projecte així i parlar de redacció quan els col·laboradors poden enviar via mail els articles és una mica surrealista. No sé si toca, si no toca.
Bueno, nosaltres això és realment és una start-up.
Vale.
És a dir, som una empresa molt petita, creada per dues persones amb un propòsit clar. Ell ha sigut un alt directiu durant molts anys i vol fer un cert retorn a la societat, no? Jo posaré diners meus per crear un nou projecte editorial, que sempre és una bona notícia que neixi un nou mitjà de comunicació, perquè estem sempre amb regressió, no?
Sí.
I a més, és doble bona notícia perquè és un mitjà de comunicació que neix per sumar, per construir, per fer periodisme de qualitat. Almenys és el que volem nosaltres. No volem jugar la carta del periodista trampós o fàcil, no?
O del periodista que vol fer clics.
Volem fer un periodisme de contingut, no? Ens adrecem a un lector que busqui històries i busqui lectura. Per tant, aquesta és una aposta valenta, en un moment de pandèmia molt valenta, diria, perquè avui en dia emprendre és molt complicat, i, més a més, sabent la perversitat amb la que es mou el món de la premsa digital,
sí,
doncs posar en marxa aquest negoci, doncs jo crec que té bastant de mèrit, perquè no és fàcil fer-se un forat en aquest espectre mediàtic.
Quants amics, familiars, fins i tot, quan has presentat o has donat a conèixer el teu projecte, t'han dit, vols dir...
Sí, 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 hi ha gent que té dubtes, però jo crec que en... Això que dèiem abans dels 50ers, no? T'acostes, sí, als 50ers i dius, bueno, ara és el moment de, si has de fer alguna cosa important o una cosa gran o un salt a la teva vida, fes-lo ara, no?
Sí.
I, per tant, ara era el moment de donar el salt. Jo portava 22 anys amb un diari amb una gran estabilitat i també tens un repte de fer coses noves. I aquí tinc la possibilitat, doncs, també, doncs, desenvolupar un rol de més de gestió, de direcció. No crearem una gran empresa avui per avui. Vull dir, som una redacció de tres persones, de dues, sí, persones. Tenim una xarxa de col·laboradors bastant àmplia. Uh-huh. Sí que tenim una seu física, però vull dir, tampoc tenim la gran seu. Tenim,
sí, sí,
tenim una seu física, però avui en dia podem
avui
treballar
no cal,
des de qualsevol
com
lloc.
Com si és a Oslo.
Jo vull dir, hi ha dies que treballo des de casa, hi ha dies que treballo en un banc, en un carrer, si em cal, però,
sí,
vull dir que avui amb l'ordenador i el mòbil no ens cal grans instal·lacions.
Bueno, és com 50, és que hi ha dies que el faig aquí, hi ha dies que el faig a casa meva, uh-huh, que és fantàstic, i algun dia que l'he fet des d'Andorra. Uh-huh. I com si anem a Hawaii i les tecnologies, és veritat, que juguen a favor. Aquest look de color blanc i negre, sí, és producte de l'elegància que voleu vosaltres,
sí,
destilar a través del diari, eh?
Sí, sí, sí. Diguem-ne que el look and feel de la publicació,
sí,
o sigui que aquest, hi ha un cert toc, no de glamour, però aquest blanc i negre, que tot estigui molt cuidat.
Molt anglès, molt elegant. Fotos, molt...
Sí, volem que aquesta elegància mantenir-la, perquè el que volem és que el lector se senti còmode quan arribi amb nosaltres. El tema de la publicitat també el tenim molt acotat. No volem allò que sigui un disparadero de banners, sinó que volem que estigui tot molt, molt controlat. I, bueno, per invitar a una lectura reposada. Volem crear com una comunitat de fans del Daniu, no?
Sí.
De gent... Això que em deies abans, aquest balanç d'aquests primers 6 mesos, és,
sí,
molt bo, sobretot per la resposta que hem trobat per part de la gent que et diu, ostres, feia falta aquest producte, estem molt contents de que hi sou, volem llegir-vos, us estem seguint i tots els temes que esteu publicant,
uh-huh,
ens interessen. La gent rep cada diumenge, els nostres fans, que diem,
sí,
no?, un newsletter que,
sí,
invito a tothom a que es faci subscriptor de la newsletter.
És gratis.
Sí, és gratis.
Per favor,
I perquè encara que no entris al Daniu cada dia, que hauries d'entrar cada dia, però si no ho fas,
sí,
el diumenge t'enviem un resum de les notícies de la setmana i realment la newsletter té un grau d'apertura que triplica el que és habitual quan un correu a les campanyes d'email marketing, que tothom ens bombardegen d'emails,
mm,
la gent els correus els elimina directament a la,
sí,
paperera. Nosaltres no només ens obren el correu, sinó,
sí,
que a més fan clic a una de les notícies i tenim molta audiència el cap de setmana gràcies a aquesta newsletter, no? Doncs es tracta de que tota la gent que rebi aquest correu, doncs els considerem fans i anirem fent més accions per ells, doncs volem fer, quan passi la pandèmia,
sí,
volem fer events, volem fer trobades, volem fer conferències, volem crear aquesta comunitat de fans de Barcelona i fer tot tipus, doncs, de sectorials. Podem parlar de cultura, podem parlar de ciència, podem parlar d'empresa... Bueno, tenim ganes de fer moltes coses i esperem que el projecte es pugui consolidar.
Sergi, fa uns mesos, potser un any, sí, més d'un any, perquè va ser abans de la pandèmia, vaig anar a una conferència que feia el cap de màrqueting de Cinesa. Bueno, sempre és interessant escoltar versions, m'agrada veure aquestes xerrades, i pues igual van ser 2 anys, eh? Sí, igual van ser 2 anys. I deia, em vaig quedar de pedra, que envers els cinemes, el 70%, i entenc que ha crescut, el 70% de les persones que compren entrada al cinema ja les compren per internet. És a dir, que només hi ha un 30% que queden,
mm,
que anem a la taquilla, mm, anem a la guixeta i diu, miri, aquesta, la sala 2, que paguem en efectiu o amb targeta, només un 30.
Mm-hmm.
I d'aquest 70%, que insisteixo, ara serà més gran, aquest percentatge, a la vegada el 70% no s'esperen a casa a veure el tràiler de la pel·lícula per l'ordinador, ni ho miren a l'oficina amb l'iPad, no, ho miren tot amb el mòbil. És a dir, que el 70% del producte electrònic el compren directament per aquest catxarro que és tot menys un telèfon.
Uh-huh.
Per tant, que serveix per trucar,
I a mi encara m'agrada la trucada. I vaig fer diverses trucades i... Com que no m'envies un missatge? Dic, escolta, soc 50. Per tant, sabent... I aquí va la pregunta una mica tiquismiquis, eh? I entendré que t'enfadis. Bueno, que facis una reflexió, que és... penseu treure una aplicació perquè és més fàcil tocar el dit que no anar a la web d'un mòbil i començar de New Barcelona... És veritat que si ho tens a favorits ja surt a la primera, no?
Sí, sí.
Això tenim... és fàcil? És,
no, no, no. Tenim en marxa aquest desenvolupament.
Vale.
Dir, ara, en aquests moments, puc dir que ja hi ha una empresa tecnològica establerta a Barcelona,
sí,
un equip de gent molt jove que ens està desenvolupant una aplicació mòbil pel de niu. Això és una primícia que estic donant aquí,
bueno,
que esperem tenir...
Una primícia que no l'has donat ni al teu diari.
No, no, no. És una cosa que no m'he explicat encara. Vull dir, és un projecte intern que estem desenvolupant diverses coses, i una de les, sí, coses és tenir una app, una app pròpia del Daniu, perquè aquesta comunitat de fans i de lectors,
sí,
se la puguin descarregar en el seu mòbil o el seu iPad, i així puguin tenir un accés més ràpid a nosaltres.
Les, sí, entrevistes que fem aquí a 50ers... bueno, el judici pot ser una mica injust, però les que m'agraden, les penjo a Twitter... Uh-huh. I no són totes, dones permís perquè posi un... perquè posi això que has dit, perquè, sí, ho has dit, eh?
Sí, 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 sí. Nosaltres esperem poder-la tenir en marxa durant aquest primer semestre. Vull dir que aquests desenvolupaments tecnològics sempre s'acaben complicant. I et, sí, diuen 3 mesos i acaben siguent 6.
Sí.
Però també ens hem trobat amb una sèrie de coses que no teníem del tot preparades.
Sí.
Ara ja estem, diguem-ne, en producció i coincidir. Bueno, esperem poder-la tenir el més ràpid possible.
M'equivoco o no accepteu comentaris als articles?
No, no és una cosa que estigui activada.
Això m'agrada,
no,
eh?
No, no. Nosaltres és que no volem entrar en aquest món de la batalla ni de la, això que deies abans, d'aquest... És molt fàcil insultar i és molt fàcil... Vull dir, Expansión, per exemple, on jo conec bé molt el producte,
sí,
hi ha comentaris oberts, però és que comentaris oberts que portin alguna cosa no n'hi ha ni un. O sigui, sempre que algú deixa un comentari en una notícia, és per fer una mamaratxada, no? És per dir qualsevol brutalitat i el següent el contesta i encara és més bruto. Jo crec que això aporta molt poc,
sí,
més que entretenir a gent que té poc temps o que realment li agraden aquestes coses, no? Però jo crec que això no suma. Nosaltres el que volem és sumar. Això ja ho fan altres. Vull dir, si tu vols entretenir-te a mirar els comentaris,
sí,
cutres,
sí, sí,
ja tens 1000 webs per fer-ho. Nosaltres no volem explicar moltes coses que ja expliquen els altres. Vull dir, estem renunciant a moltes coses. No parlem de successos, no parlem de política, no parlem d'esports, no parlem de males notícies. Vull dir, al final, al nostre camp ens hem posat moltes barreres, ens hem acotat molt el nostre espectre...
Sí.
I, bueno, a vegades també és una mica difícil decidir avui què publiquem i què no publiquem, perquè nosaltres mateixos ens acotem molt, no? Però jo crec que trobarem el nostre rumb i el nostre color l'anirem trobant. Però no, el tema de comentaris crec que no aporta.
Em sembla molt bé. Has posat a la mateixa balança successos i esports.
Sí, sí, sí. No, és que és evident que avui el tràfic, el gran tràfic,
sí,
comences a analitzar les dades de les grans tecnològiques, doncs el tràfic, doncs és això, són les passions, no? Els,
sí,
esports, els successos i tota la riada de titulars trampa, no?
Sí.
Los 10 errores que cometes al tomarte una cerveza en casa, crec,
sí,
que posa avui en un gran diari de la ciutat. Los... O sigui, tots els titulars són tramposos, no? Així serà... Uh-huh. Lo que ha dicho tal,
sí, sí,
mai et,
sí,
diu...
Sí.
Abans, això és l'antiperiodisme, perquè abans el periodisme consistia en fer un supertitular on t'hi capigués tot en un titular.
Sí.
O sigui, això és el que t'ensenyaven a la facultat, no?
Sí,
que tu havies,
sí,
d'intentar,
sí,
amb un titular sintetitzar la informació. Llavors, el tema de les 5 W en el lead, en el primer paràgraf, havies de respondre on, quan, com... Tot havia d'estar,
sí,
concentrat.
Sí, sí, sí.
Ara és tot el contrari. El titular ha de ser enigmàtic, que no és enigmàtic, és,
sí,
trampós.
I a vegades, una cosa que... no és, igual ara m'equivoco, eh? Es va com... inventar... Bueno, el vaig veure jo personalment, com a mínim, al diari El Mundo, que és el periodisme condicional, que és... Uh-huh. Estaria en condiciones de... tal, cesaria suministro... Uh-huh. Bueno,
sí,
no és...
Es fan això, periodisme d'hipòtesi,
sí,
però al final aquí l'únic que es vol és el clic, perquè avui, sí, el clic s'ha convertit en la columna vertebral de tot el sistema. Si tu abans compraves un diari, ja feies l'exercici de comprar el diari, sí. I els titulars havien de ser, tots els titulars havien de ser serios. Però ara, clar, tu no compres res. Tu el que vas és a veure de tots els inputs que vas rebent, que és un bombardeig d'informació, tu has de triar. Per tant, triaràs el que el teu cervell més instintiu sí. et fa agafar. Llavors, clar, els titulars han de ser... Tots estan forçats en aquest sentit. I el tema és que quan entres a la notícia sempre surts decepcionat. Perquè aquell titular que et prometia no sé què, ho acabes veient que és una notícia de dos paràgrafs o d'un paràgraf, o que realment no diu res del que posava en el titular. I aquest és el gran drama, no?, del periodisme actual.
Sent això, no sé amb qui ho parlava en aquest mateix programa fa uns dies, per què les empreses o centrals de mitjans demanen el número de clics quan, home, si tu ho saps, jo ho sé, i molta gent ho sap, que té cert criteri, per què acaben demanant, ostres, aquest diari a la secció de... Bueno, el digital no hi ha última hora, però té tants clics. Per què, si una bona part són transposos, són molt tramposos? Per què? Perquè aquí està al final la...
No, però jo crec que aquests titulars siguin tramposos és la conseqüència de que el que es prioritzi és el volum de les mètriques. O sigui, les mètriques a internet és el que manen. O sigui, l'audiència que ha tingut sempre de televisió, del share... Però doncs, a internet encara és pitjor, no? Sí. I tot va a pes. I el pes són les mètriques que et demanen quantes impressions aconsegueixes tu en aquest banner, en aquest anunci que et col·loco... I després d'aquestes impressions, quants clics s'han aconseguit? I llavors hi ha una cosa que es diu leads, que és que no només cliquis, sinó que un cop has clicat, omplis un formulari, o truquis a un telèfon, sí. o facis alguna... o envies un correu electrònic, o facis alguna acció més, no? Per tant, això és el primer que et demana tothom. Llavors, com que les empreses demanen això, les mètriques, les redaccions s'han de posar a treballar per aquestes mètriques. Es posen al servei d'aquestes mètriques. Per tant, l'objectiu és maximitzar els volums. Sí. I per maximitzar els volums s'han de forçar els titulars i s'han de fer moltes notícies que no es farien si no fos per aquest objectiu de fer pescaclics. Vull dir, moltes notícies, l'únic objectiu que tenen és captar audiència, no realment informar, sinó omplir volum.
No m'agrada, a mi no m'agrada, Perdó, però no m'agrada.
I aquesta perversitat... La conseqüència és que estem en un món on tot està molt intermediat. O sigui, tant la informació, que abans tu anaves més a la font directa, i avui tots són intermediaris i agències, i tot està molt intermediat, però és que, a banda, la part publicitària també. O sigui, abans els anunciants podien tractar amb els editors i buscaven una estratègia comú i tal, tu quin públic tens... Ara no, ara aquí hi ha unes centrals de mitjans, no? Són grans corporacions que elles reparteixen. Tu quants diners tens per fer una campanya? Tants diners? Doncs jo te la posiciono als mitjans que jo vull, però aquestes empreses intermediades no pensen en els continguts, només miren els números.
Ni qui els mira. Tu pots tenir pocs seguidors, però, ostres, és que em segueixen un ministre, un conseller, i potser el conseller no donarà clic per fer un...
Jo no conec a cap central de mitjans que tingui un treball fet per audiències qualificades.
Aquí vaig.
Que diferenciï, dient, mira, aquest mitjà no té les mètriques que et donarà un altre mitjà, però arribarà a aquest públic. I tu, com a anunciant, has d'estar aquí. Això és el que s'hauria de prioritzar. Però realment és complicat. I nosaltres, que som un mitjà nou, ens estem trobant una mica amb aquest tema, no?, de les mètriques, que són realment perverses, i t'acabes donant compte que estàs en mans dels gegants tecnològics, estàs en mans de Google. O sigui, el que Google decideix, l'algoritme de Google, és el que et fa triomfar o no en un dia. O sigui, una notícia que jo puc publicar, que estigui superbé, super de fons, que estigui molt bé, aquella notícia passa desapercebuda. Ara, si Google te la tria, pels motius que sigui, i la suggereix als seus milions d'usuaris, aquella notícia es dispara a l'audiència i tu no has fet res. Simplement és que Google l'està oferint als seus lectors d'un servei que es diu Google Discover, que són aquestes targetes que t'apareixen al mòbil, que vas veient milers de notícies cada dia, de milers de diaris. Llavors, si tu surts aquí, tens èxit.
Bingo.
Si no surts aquí, estàs mort. I, per tant, estàs totalment en mans de l'algoritme de Google.
I és un algoritme que igual va canviant cada dues setmanes, tres mesos, l'algoritme de YouTube. És que ara YouTube valora això.
Bueno, l'algoritme canvia, i llavors els mitjans que tenen grans equips de SEO, que el que en teoria fan és entendre com funciona l'algoritme, i tot això s'ha de traslladar a la redacció, perquè el fan aquests equips de SEO, de posicionament, a sí. Google, és forçar que els redactors titulin de certa manera i estructurin les notícies d'una forma per intentar guanyar a l'algoritme. Per tant, o sigui, és escriure sí. pensant en Google. I això crec que és un dels altres drames amb el que s'enfrenta la professió periodística.
Estem parlant amb Sergi Saborit, director de The New Barcelona Post, un diari digital i properament aplicació digital enfocada al mòbil, iOS i Android. Jo sóc futbolero, ja sé que ara m'estic posant una barrera pels vostres continguts. No, de fet és una prèvia a la pregunta que et faré. Que jo crec que va una mica més enllà del futbol. A mi m'agraden molt més les històries de futbol que no el 2-2 o el 1-1 i Messi, etc. Però avui un futbolista del Real Madrid, Sergio Ramos, farà una roda de premsa per dir el que fa amb la seva vida, si continua o no. Bueno, és el seu negoci, és la seva vida, perfecte. Però més tard farà una entrevista amb un youtuber que es diu Ibai. No és la primera vegada que un futbolista de renom a aquest youtuber, tot el dret del món, només faltaria, a fer declaracions. ¿Vale? I amb això vull preguntar-te, curiosament, acostuma a passar amb el món dels esports, no recordo jo algun polític o algun conseller que vagi a un youtuber, possiblement hi ha, i no me'n recordo, eh? Però que escolleixin la font de la informació que pugui multiplicar les seves declaracions, perquè això sí, no parlarem del corporativisme, la premsa esportiva, però després la premsa esportiva va allà i piquen, i piquen, i recuperen continguts, i ja està. El futbolista se sent extraordinàriament còmode, no té repreguntes, el to és amable, vol dir el que vol dir. Perfecte. Paraules de Piqué fa uns anys. ¿Para qué quiero la prensa si tengo mi canal de Instagram? Bueno, com veus el futur de l'ofici?
No, jo crec que és evident que avui la lluita per capturar la pantalla, no? O sigui, avui la gent ha canviat el seu consum sí. de televisió, de ràdio, de premsa, i estem davant de la televisió amb el mòbil al davant, amb l'iPad al davant, inclús amb l'ordenador. Pots tenir quatre pantalles a la vegada i tothom picoteja. Llavors estem en aquest fenomen del picoteig, no? O gent que només s'informa per Instagram o per YouTube o a través de youtubers. És una realitat, vull dir, però jo crec que tot torna, o tot canvia. Jo crec que al final el ciutadà necessitarà el que en diem un port segur. O sigui, tu estàs navegant en una tempesta, i et deixes endur. Ara l'aigua va cap allà, ara va cap allà. Estàs perdut en l'oceà de la informació digital i tens molts impactes. Llavors això t'acaba estressant. Jo crec que la gent acabarà cansada, cremada, i dirà, mira, jo necessito respirar i necessito tenir un port segur. Jo crec que els ports segurs seran grans marques del món del periodisme, que ja ho estan aconseguint, no? A dir, mira, tu m'hauràs de pagar la informació, però si pagues per mi, jo et donaré informació de qualitat, sèria i jerarquitzada. Jo crec que la jerarquia, o sigui, el problema que tenim amb els mòbils és que et van entrant inputs cada segon, sí. per Twitter, per Instagram, per YouTube, sí. pel Discover de Google. Per tant, va entrant tot sense cap mena d'ordre.
Sí, sí, sí.
I per tant jo crec que la jerarquia, i que et digui, mira, això és important, això és rellevant, això és una xorrada, en aquestes grans capçaleres informatives, doncs, que tenim el New York Times, podem tenir el Financial Times, podem tenir el Washington Post, a Espanya, doncs hi ha grans marques, al País, al Mundo, en algun moment, la gent tornarà a donar-los valor i dirà, mira, val la pena que jo vagi i pagui per uns continguts que almenys sé que m'estan dient la veritat, o la veritat cada vegada... La veritat cada vegada és una cosa també més etèria, no?
Sí, sí.
Però jo crec que aquest port segur, el concepte de tornar a buscar una referència que almenys em senti menys enganyat, o sí. menys manipulat, o que em senti que no m'estan portant la corrent, no?, sinó que em senti en un port segur, jo crec que això tornarà. I, per tant, jo crec que el periodisme ha de fer aquest treball de tornar a la qualitat. No? Flight to quality, que diuen, no? És tornar al periodisme ben fet. El que passa que la perversitat del model no ho permet, perquè totes les redaccions estan sota mínims, tots els mitjans de comunicació estan molt precaritzats,
sí.
la professió periodística avui és cutre, diguem-ne. Sí, abans de ser periodista tenia un cert glamour, hi havia grans firmes, bueno. Hi havia caché, hi havia una prestància dels professionals. Ara va la gent a... agafen el primer que troben,
sí.
Les facultats van vomitant periodistes cada any, són molta gent. Realment tota la gent que surt de les facultats té molt poques possibilitats de treballar en un mitjà de comunicació,
sí.
I si hi entren, tenen unes condicions bastant pèssimes. Per tant, jo crec que es necessita tornar a la qualitat i que l'ofici del periodisme tornarà a tenir un protagonisme. Vull dir, ara diuen que tothom pot ser periodista amb un mòbil. Això no és,
bueno,
no és veritat.
No estic d'acord, eh?
No és veritat, però no això no és veritat. I crec que tot això ens n'anirem donant compte i la professió es tornarà a revaloritzar. Ara, per això fa falta trencar una mica amb aquest model pervers que està assentat en mètriques, i necessitem que les empreses de comunicació tornin a guanyar diners, necessitem que torni a haver-hi aquesta figura de l'editor, no? De la persona que té una empresa perquè vol donar continguts informatius i fer un servei a la societat. No que les empreses periodístiques estiguin en mans de financers, no?
Sí,
que és una mica el que està passant ara, no? Que quan tens els financers manant i els directors de màrqueting manant,
sí.
O els advocats manant,
sí,
llavors
sí,
no
sí.
Pots fer periodisme. Per tant, jo crec que hi haurà una tornada en algun moment, ens en donarem compte d'això, que té un valor que s'està perdent, però pel sistema ara és pervers i és molt difícil ara plantejar aquestes coses.
Estem acabant. Sergi, jo no sé, segons com aixequi el dia, sóc més optimista de cara a l'ofici, perquè al final el que vol una empresa, el que vol un director d'un diari és que s'acabi consumint, que la gent acabi pagant per cert contingut. I a les últimes setmanes m'he dedicat a veure poc, perquè miro molt poc la tele, però a consumir molt mòbil i plataformes com aquestes de Twitch. Ostres, hi ha nois, noies, joves, aquí ve la mar del Tano, joves, que són capaços de pagar 5 euros al mes per veure un Ibai o un Rubius, però que no es compra un diari per un euro. Igual alguna cosa hem fet malament, possiblement, en què el món periodístic hagi desembocat en que el consumidor final, bueno, té tanta sobresaturació a la tele, a la ràdio... Ui, la ràdio, ja parlem un altre dia de la ràdio, però clar, que és que es poden gastar 5 euros...
No, aquest és el repte dels mitjans tradicionals,
sí, sí.
De ràdio, televisió, de premsa, que han de saber connectar amb el nou públic. No? Vull dir que ara hi ha una separació,
sí.
I han de tornar a haver-hi aquesta connexió, i jo crec que es pot fer, ara s'ha de fer amb bons professionals. Jo crec que hem de lluitar per tenir bons periodistes, i hi ha molt talent. Vull dir, si necessita... El periodista, al final, el que és això, és tenir curiositat, i saber explicar les coses que passen. Si tu tens curiositat i saps escriure i saps explicar bé les coses que passen, ja pots ser un bon periodista. Per
sí.
Tant, jo crec que això és el que hem de fer. Hem de buscar aquest talent i posar-lo al servei de la població amb bones històries. Jo crec que al final la qualitat sempre acabarà tenint reconeixement.
Tant de bo que sí, tant de bo que sí. Malauradament d'acabar l'entrevista amb una notícia que ens arriba ara, que és, me l'acaba de passar Estefania Burgos, adiós a las páginas amarillas, la versión en papel cierra tras 54 años. Bueno, y la vida continúa. En fin, gràcies, Sergi Saborit, directora de New Barcelona Post. Estarem atents.
Moltes gràcies per invitar-me.
Per parlar amb el Sergi en directe, 93 409 2771 o bé 93 409 2772.
Ahora yo, que vine a ser el mundo, que mi latido es tuyo.
Cuidem el planeta, perquè només en tenim un.
Ahora yo,
cuidem el planeta, un espai d'ecologia, reciclatge i reaprofitament dels residus amb el suport d'Estrella Damm, aquí, a 50ers.
La Vocal de l'Is és una petita editorial que dona sortida a noves veus i que neix amb la intenció de ser una plataforma orientada, sobretot, a autors independents. Amb més de 70 títols publicats, combinem comercialitat i singularitat. Assessorem i acompanyem l'autor i ens adaptem a les seves necessitats. Tot i que apostem amb devoció per la màgia del llibre en paper, disposem de producció de llibre electrònic. Pots trobar la Vocal de l'Is al carrer Balmes de Barcelona, número 381, segon primera. O bé, visita'ns a lavocaldelis.com. Vols viatjar a Andorra?
A DirectBus t'ho posem molt fàcil. Cada dia realitzem sortides des de l'estació de Sants. Aconsegueix el teu bitllet o demana més informació al web andorradirectbus.es. Vine a gaudir de la natura. Vine a gaudir del país dels Pirineus. Vine a Andorra. Totes les revistes en català a un sol clic. Descobreix la tarifa plana dikiosc.cat i llegeix totes les revistes que vulguis, on i quan vulguis, des de l'ordinador, mòbil o tauleta. Sapiens, Descobrir, Serra d'Or, Catalunya Cristiana i moltes publicacions més. Subscriu-te a la tarifa plana per només 9,99 € al mes i llegeix totes les revistes dikiosc.cat. Llegeix-ho tot ara. Llegeix revistes en català a ikiosc.cat.
Arriba la primavera i amb ella el bon temps. I tots sabem que no hi ha millor manera de celebrar-ho que fent un vermutet al sol. I quin millor producte per fer el vermut que el d'Espinaler? Bé, suposo que ja saps que al mes de juny Espinaler celebra el seu 125è aniversari. Des d'Espinaler no volem que te n'oblidis. Per tant, vine i gaudeix a una de les millors botigues gourmet de Catalunya, a l'Avinguda del Progrés número 47 de Vilassar de Mar, o bé, des de l'ordinador mòbil o tauleta, entra a espinaler.com/tienda i compra de forma ràpida, còmoda i segura. Celebrem 125 anys al teu costat, fent arribar la millor qualitat a la teva taula. Gràcies, Espinaler.
Ràdio Estel. Tens cap molèstia aquests dies? Mal de cap? Mala circulació? Alguna contractura? Doncs de dilluns a dijous a 12:45 del migdia tens una cita telefònica amb els doctors a Salut Natural per tothom. Truca al 93-409-2771 o 93-409-2772 i els doctors atendran en directe la teva trucada. De dilluns a dijous a 12:45 del migdia, Salut Natural per tothom a Ràdio Estel, amb el patrocini de Laboratori Ismael.
Ja pots escoltar el Gripau Blau a Ràdio Estel.
Esclar, cada dissabte a 8:45 del matí, com sempre.
No, dona, no. No dic el programa, dic el disc.
Han tret un disc? Un disc del programa?
Sí, un disc amb cançons, contes i poesia. Es diu el Gripau Blau a Ràdio Estel, amb Ara va de bo i amics. Ah, i els diners que guanyin van destinats a l'Hospital Sant Joan de Déu. Ja és a les botigues.
Ah, doncs ara mateix vaig a comprar el disc del Gripau Blau.
Tinc un vehicle que em porta.
Ep, si et pregunten què escoltes o qui t'acompanya, doncs Ràdio Estel, sempre sintonitzats amb tu.
Ràdio Estel.
Cinquenters, de dilluns a divendres a Ràdio Estel per tot Catalunya i Andorra.
I el cap se me'n va directament a una pel·lícula on puc veure una góndola, puc veure un paisatge, fins i tot color sèpia. Això és possible que correspongui, és possible que no correspongui a una persona que durant molt de temps, mesos, anys, hem tingut curiositats de la vida, gossos com a persones que estan... persones, sí, sí, gossos, persones, que estan enmig de les persones, que estan enmig de les nostres històries. Ella és Aure Ferran. Hola, Aure, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, Sergi, com estem?
Molt bé. Ja feia setmanes, no, mesos, que em vas parlar de fils trencats. Sí o no?
Sí, i tant, i tant. Em vam parlar quan estàvem fent una campanya de Verkami, perquè el que teníem era intenció d'aconseguir finançament per fer realitat un curtmetratge de cinema social que es diu, com tu dius, Estils Trencats.
Sí.
I mira, ara, mesos després, el que et puc explicar és que aquest curtmetratge ja el tenim fet. Aquella campanya va funcionar, vam rebre suport per part d'institucions i empreses,
que bé.
I Trencats ja és una realitat.
Que bé. M'expliques què és Fils Trencats?
Doncs mira, Fils trencats és un curtmetratge de cinema social que el que vol és mostrar diverses realitats. La primera d'elles és la dels maltractaments intrafamiliars adreçats a les persones grans. L'altra és la soledat no desitjada, que malauradament és una xacra que avui en dia estem patint més que mai, i més en temps de pandèmia. I una tercera pota d'aquest projecte era mostrar precisament com els gossos poden ser el millor company de viatge, doncs, per pal·liar aquesta soledat no desitjada i fins i tot per contribuir a la recuperació emocional de les persones que han patit maltractament.
Tu ets la guionista productora del programa, ets tot? Del programa, perdó, del film?
No, Fils trencats és una idea original de Paco Camarasa.
Que hombre, oh!
És un conegut meu, un amic des de fa molt temps. Vam treballar junts en el món de l'esport amb gossos i en un dels viatges que fèiem aleshores per organitzar curses sempre parlàvem de que havíem de fer projectes socials vinculats amb el món dels gossos. Converses d'aquestes que a vegades queden en no res, perquè sí. El Paco li va anar fent run-run i ell va ser qui va tenir la idea de crear aquest projecte de cinema per poder fer visible aquestes realitats, perquè estava molt convençut que el cinema era un vehicle fantàstic, doncs, per poder sensibilitzar, per mostrar realitats que ens toquin més al cor i que la gent pugui adonar-se de la realitat que sovint tenim al costat i que no veiem. A partir d'aquí, aquesta idea el Paco la va traslladar al Josep Uller, que ell és director de cinema, que és qui es va encarregar de fer el guió, de traslladar totes aquestes idees que ell tenia al cap, de plasmar-les en un guió, i que és qui també ha dirigit aquest curtmetratge. I jo el que fet és acompanyar-lo en les tasques de producció executiva del curtmetratge.
Quan parles d'acompanyar, les persones humils que parlen d'acompanyar és que s'encarreguen pràcticament de tota la feina.
No, que va.
No?
Que és una feina de treball en equip, perquè jo crec que nosaltres estem convençuts que és com funcionen les coses. I Fils trencats és un projecte que s'ha fet de treball en equip, parteix d'una idea d'una persona, però s'hi han implicat moltíssimes. I també ho hem vist durant el rodatge del curtmetratge, la implicació que hi ha hagut per part de l'equip tècnic i artístic ha estat fonamental. Jo crec que, i nosaltres creiem que en aquest tipus de projecte, si no hi ha una implicació per part de tothom, això no tira endavant. I en aquest sentit, doncs crec que podem dir molt orgullosos que sí, que és el resultat d'un treball en equip.
Quan em parlaves, Aure, d'aquestes tres potes en les quals es basa aquest curt, són tres històries diferents? És una història que barreja les tres a la vegada?
És una història que barreja les tres a la vegada. Us ho explico una mica.
Sí,
en
sí, sí.
Cas Fils trencats ens presenta la història de la Berta, és una dona gran, vídua, que està en un moment de la seva vida en què té molt mala relació amb el seu fill, perquè el seu fill ha entrat en una espiral de vida no gaire recomanable i ho acaba pagant amb la seva mare. Això li genera aquesta necessitat d'allunyar-se d'ell, s'aïlla a la seva casa de poble i ella té por, evidentment, una dona que ha patit maltractaments i l'únic que necessita i vol és no relacionar-se amb ningú, estar sola, estar tranquil·la. Però, clar, tota aquesta soledat no, ella no la vol i li porta tota una sèrie d'inconvenients. Llavors, a la pel·lícula, doncs, ella el que a poc, gràcies a l'ajuda d'una persona que la ve ajudar i, sobretot, a l'ajuda del protagonista de Quatre Potes, el Haru aconseguirà sortir d'aquesta dinàmica i reintegrar-se una mica en la vida normal.
Tornen a sortir les Quatre Potes. Clar, això té incidència al fet que tu tinguis dos adorables huskies?
Home, i tant, i tant. Que jo tingui huskies, que el Paco tingui la Kendra, que és una golden preciosa. Vull dir, clar, que nosaltres portem una pila d'anys treballant amb el món dels gossos, és que és inevitable. Quan treballes amb ells, te n'adones que, més enllà d'això que a vegades paraula horrible que es fa servir de mascota, mal de companyia...
Quin fàstic, eh? Tens mascota? Perdona, tinc persona disfressada de gos. Per favor, només faltaria.
Tenim gossos, saps? I els gossos formen part de la nostra família i en sabem tot el que un gos aporta a una persona, ens aporta a nosaltres com a persones. Per tant, era inevitable que qualsevol projecte que nosaltres poséssim en marxa, i més en aquest tipus de caire social, els gossos fossin protagonistes. I, de fet, la pel·lícula s'acompanya d'un projecte social que s'ha materialitzat amb una associació que hem creat amb el Paco, que es diu Huelles Compartides,
sí.
On el que volem és, precisament, fomentar des de diversos punts de vista i des de diversos àmbits aquest vincle tan especial que hi ha entre persona i gos i que genera benestar tant a la persona com al gos. Aquest és l'objectiu.
Al dir fem un curt, moltes vegades les persones diuen bueno, és que estem preparant un curt i al final se'ns ha anat de minutatge i és que portem ja 40 minuts. A partir de quin moment es comença a considerar que ja no és un curt?
Jo crec que normalment un curtmetratge no pot anar més enllà dels 20 minuts.
Vale.
Si el vols presentar, com és el nostre cas, a festivals nacionals i internacionals, perquè creiem que és un producte que la gent ha de conèixer, que s'ha de veure per poder fer aquesta tasca de sensibilització que dèiem, sabíem i teníem molt clar que no ens podíem anar més enllà dels 20 minuts. I de fet, hem quedat als 19, per tant, que
bien,
el requisit per parlar de curtmetratge, perfectament. Són petites càpsules d'impacte, saps? Vull dir que el fet de concentrar una història tan potent en un temps tan reduït, jo crec que funciona molt bé i que ens ajudarà a fer tota aquesta tasca de visibilització de la soledat no desitjada, dels maltractaments i sobretot d'això que et comentava, no? Del paper que poden jugar els gossos per ajudar-nos a superar situacions d'aquest tipus.
És potent, fa plorar, toca la fibra, ens fa reflexionar?
Toca la fibra i ens fa reflexionar ja durant el rodatge, quan hi havia les escenes més de violència entre el fill i la mare, realment l'equip ens quedàvem tocats, perquè tant la Montse Rivadelles, que és la protagonista, com el Miquel Sitjà, que fa un paper fantàstic, molt difícil i molt desagraït, però fantàstic com a fill. La veritat és que la feina que fan impacta, i la relació que s'estableix entre la Montse, l'actriu, i el Haru, el gos protagonista, la veritat és que una llagrimeta o dues ens arrenca segur.
I somriures també, entenc.
I somriures també. I com a mínim ens obre una porta a l'esperança, que això crec que és el missatge més important. Poden haver realitats molt dures, però sempre hi ha algú, tingui dues cames o quatre potes, que ens pot obrir aquesta porta a l'esperança, i això és el que esperem que la gent, quan pugui veure el curtmetratge, senti.
Quan puguem veure? Es pot veure? S'haurà de veure? Es podrà veure?
Es pot veure el tràiler, si voleu fer un primer tast, a les xarxes socials de Fils Trencats o de Huelles Compartides,
sí.
Facebook com a Instagram,
sí. Fils
Trencats, Huelles Compartides, no té més complicació,
sí.
I ara iniciem un periple per portar el documental, el curtmetratge, a diferents festivals.
Sí.
En bon punt s'hagi fet aquest periple, volem fer una presentació pública i que comencem a fer actes per poder anar-lo presentant a tants llocs com puguem.
Ara que no s'escolta ningú, quan hi ha un programa de ràdio, especialment de ràdio, perquè es tracta d'això, que veus que toca i que arriba, dius, això apesta ondes, en el més bon sentit de la paraula. A Fils Trencats apesta, i en el bon sentit de la paraula, a premi, a film premiat, a curt premiat?
A nosaltres ens agradaria molt, perquè la veritat és que la feina que s'ha fet tant des del punt de vista artístic com tècnic és molt important. Hem comptat amb els millors mitjans i jo crec que el resultat a nivell cinematogràfic és fantàstic, i sobretot si el component social també hi pesa, doncs encara més, ens encantaria, però tampoc és l'objectiu final. Si ven premis, estarem encantats, però l'objectiu final és poder sensibilitzar, que la gent conegui que hi ha aquesta realitat i que la gent sàpiga que, malgrat tot, sempre hi ha una porta a l'esperança.
I existeix aquesta porta. Gràcies, Aure Ferran, per parlar-nos aquests minuts de Fils Trencats. Estaré molt pendent quan hi hagi una petita finestra, sigui qualsevol tipus de vehicle, de xarxa, de... Pam! Jo la vull veure. Gràcies, Aure Ferran, bon dia.
A vosaltres, una abraçada.
Bé, família, doncs s'acosten les 11 del dematí. Punt final als 50ers d'avui, 349. Demà farem el 350 amb... la persona més important que està al capdavant de la muntanyesa. Parlarem del futbol base, de com està Catalunya, de com el tenim, el futbol base. Si té futur, si no té futur, ai, mare meva. Gràcies per ser-hi. Un petó. Ara, abans d'acabar, la Bet us diré una cosa. Adeu. Touching me, touching you, sweet Caroline. Times never seem so good. I look at the night, and it don't seem so lonely. We fill it up with only two, me and you. And when I hurt, hurting runs off my shoulders.
raging war. Reaching out, touching me, touching you. Sweet Caroline, good times never seem so good.
No has pogut escoltar el programa sencer? Troba'l a la ràdio a la carta de radioestel.cat.